Sintonitza Ona Codinenca, al 107.2 FM.
Barbitúric. Us heu equivocat de programa, eh? Bona nit a tothom. Bona nit a tothom.
Bona nit.
Bona nit.
Ho farem així una mica més sensual.
Més íntim,
amb
més
aquest íntim. Acompanyament queda maco i tot. Bona nit a tothom. Això és Barbitúric. Una vegada més a les 9:02:30 de la nit d'aquest dimarts 26 de gener ja. Ja acabem el mes. I com bé us he dit, no us heu equivocat de programa. Això és el Barbitúric. A diferència d'altres vegades, hem començat d'una manera doncs, força diferent a com acostumem a començar. Però és que avui és un programa una mica especial. Avui sí que no és aquell programa típic de notícies, concerts, a la fons de la Sílvia, que també hi serà avui, no patiu, no faltarà la cita. És un programa una mica especial, perquè és un especial, mai millor dit, de virtuosos de la guitarra, oi Marc?
Sí, sí, avui parlarem de grans guitarristes en el món del rock, bàsicament. Mm-hmm. Guitarristes virtuosos del rock.
I per parlar de guitarristes, què millor que tres guitarres en acústic, guitarres mm-hmm. espanyoles en aquest cas, un àlbum que serà el convidat d'avui, el convidat d'aquesta setmana, un àlbum titulat Three Guitars, que és interpretat per tres
grans, però en aquest cas del seu estil, exacte, que no és el rock.
Que no és el rock. Són en Larry Coryell, la Buddy Assad uh-huh. i en John Abercrombie.
Sí, tres guitarristes de diferents estils que es van reunir i van decidir gravar un àlbum i fins i tot fer una gira.
Uh-huh. Alguna coseta més a
afegir? Bueno, dic que és l'any 2003 i és un disc molt agradable i per estar tranquil·les.
Sí, sí, de fet, m'agradaria escoltar-ne un trosset perquè és que val molt la pena. Escoltem-ne un trosset, si us sembla, nois, i comencem ja amb l'especial Guitarres d'avui. Mm-hmm. Escolta'ns cada dimarts a les 9 del vespre o visita'ns a www.barbituric.blogspot.com. Solo dedicat. Doncs vinga, sense més dilació, comencem el solo dedicat avui, especial guitarres virtuoses del
rock,
del mundillo del rock. El Marc ens ha portat tota una llista, evidentment són molts, no els hi podem posar tots, ha fet una selecció de lo que per ell i per nosaltres doncs, seria un dels grups actualment més destacats en el món actual de la guitarra, del rock progressiu, rock en general. Vaja,
i rock així virtuós, estripat,
heavy, canyero, tot el que tu vulguis. Sí. I això, ens ha fet una selecció de guitarristes, entre d'altres hi podem trobar, per exemple...
Joe Satriani com a exponent número 1 de la moguda. A veure, no és que sigui l'únic, ni el més bo, però és dels principals i dels que ha tingut més influència des de que va sortir fins a l'actualitat.
Podríem dir que és el cap de cartell,
sí.
Un cartell que integren doncs, el senyor Friedman, el senyor Petrucci,
exacte,
el senyor
Johnson.
Hi
hauria el Paul Gilbert... Molts,
etcètera. Sí. Encapçalarien un llarg etcètera d'aquest món tan apassionant, almenys per nosaltres, que és aquest, el món aquest de la guitarra. Amb què voldries arrencar, Marc?
Bé, jo arrencaria precisament amb el Joe Satriani, anomenat el mestre.
Saig,
és el mestre, sí. Bàsicament se'l denomina així per la seva gran tècnica i la seva precisió al tocar. I la capacitat de melodies fàcils, crear música, és a dir, a partir de solos de guitarra crea melodies
super extenses, super complexes,
de la forma més evident, però que per un guitarra normal sembla que no pugui ser. Vull dir, la capacitat de crear coses
té la virtut...
melòdiques a través de solos,
sí.
Que altres diguin
té la virtut de fer fàcil lo difícil.
Exacte,
és una passada. Vull dir, jo no he tingut l'oportunitat de veure-la en directe, mal em pesi, és una cosa que em fa molt mal, però sé del cert, bueno, el Xavi i tu, a més, veu coincidir en un concert del Festival de la Guitarra de Barcelona, allà al Palau de la Música, i va ser espectacular. A més, es va rodejar de músics com Stuham...
Sí, i el Jeff Campitelli, de bateria.
Jeff Campitelli, i va ser un concertàs, un plaer per les orelles, vaja. Comencem amb...
Sí, podríem començar amb el Surfing with Alien, un tema dels seus capdalt, seria una obra mestra de l'any 86, i aquest cas és aquest tema, però tocat l'any 88 en un concert.
És un directe.
Sí,
un directe.
Acompanyen l'Stuart Ham, un baixista també d'un nivell extraordinari, i un bateria que es diu Jonathan Mover.
Doncs anem-lo a escoltar, perquè és una peça que si en estudi ja sona bé, en directe és acollonant.
You guys ready to surf? We'll be right back.
Tens mal de panxa? Barbitúric 200 en càpsules. El medicament que ho cura tot, menys el mal de cap.
Avui el mal de cap poc us el curareu, em sembla, eh?
No, avui hi ha remei.
ja ho veieu, el barbitúric no el cura, però és que a més amb el que us fotrem avui ho teniu claret. M'està agradant molt aquest CD, Marc. Aquest de Three Guitars, hosti, val molt la pena.
Farem un préstec. Farem un préstec.
Sí. Això està fet. Saig, gran mestre.
Aquí a més ens ha arreglat un final homenatjant al Jaco Pastorius.
A Jaco Pastorius. Sí.
Malauradament havia mort un any anterior de gravar aquesta cançó.
Això m'has dit que era l'any?
88. I el 87 va morir el Pastorius.
En Jaco.
Sí.
Una llàstima.
Sí.
Una gran perla perduda, que dic jo.
Sí. Bé, ja que hem parlat de Saig, hauríem de parlar d'un contemporani seu, bueno, contemporani de 4 anys més gran, el Steve Bay, nascut el 1960.
Mhm. Uh-huh.
Que casualitats de la vida va ser alumne de Joe Satriani.
Sí.
I juntament amb ell s'ha convertit també en un dels exponents més importants de la guitarra elèctrica en el món del rock, i se l'ha tractat d'extraterrestre de la guitarra per, sí,
és que no m'estranya, eh?
Sí, per la creativitat que té i la capacitat de portar l'instrument a límits que fins que ell ho havia fet ningú s'havia atrevit.
Inhòspit, allò que dius, com pot ser?
Fins i tot hi ha anècdota que va fitxar pel Frank Zappa,
sí,
per tocar les parts impossibles que ell sabia compondre però no sabia
tocar.
I a partir d'aquí la carrera del Bay va pujar com l'espuma.
És brutal. Jo tampoc l'he vist en directe, sí que és veritat que he vist alguns vídeos que m'han passat. I és que a més és...
El Bay, per exemple, és un showman.
És el que anava a dir, sobre escenari és brutal.
Satriani és un tocador,
surt, toca,
i fora
queda de conya i se'n va. Saluda i se'n va. El Bay no, el Bay és...
Toca i a més és un showman.
És superior a ell, o sigui, sí. Surt a l'escenari i surt penjat del sostre...
El
que sigui, és bestial. A més surt amb unes vestimentes i unes guitarres.
No,
que
i es va canviar, no? El concert, i canvia guitarres i models, però més que res per lluir, no perquè faci falta.
És un personatge.
I bé, d'aquest senyor portem un tema gravat a Japó d'un disc que engloba 14 cançons. Cada cançó és gravada en un país diferent. Segons el país on anaven, feien una cançó dedicada al país.
Wow.
En aquest cas, escoltarem Burning Rain, gravat a Japó, dedicada als japonesos, de l'any 2001.
Burning Rain, sí, del 2001. Steve Bay.
Molt bé. We'll be right back.
bé, continuem, no?
Sí, sí, després d'aquest...
Dos grans mestres.
Aquest binomi que sempre... Aquest binomi és curiós que el comparen com Beatles o Rollins, i alhora la veritat són molt diferents.
Sí, no?
Perquè el Satriani normalment és un trio, van quatre en concert i un és guitarra molt simbòlic, ben bé una rítmica. El Steve Vai, d'altra banda, necessita una banda molt competent i capaç de fer coses molt increïbles. Sí, és... I que no es poden comparar, vull dir, quan hi ha la dicotomia de Satch Vai qui és el millor, bueno, són coses diferents.
És el gran debat, no?
Sí, però entre ells són molt amics, a més, i fan festivals junts. Vull
home,
dir.
Sí, de fet un va ser deixeble de l'altre, també, vull dir que hi ha aquella complicitat que, sí, que a vegades sempre ve de gust, no? Saber que dos guitarres, dos puntes de llança del món es porten més o menys bé. Ja que últimament l'únic que se sent és això, piques de qui és millor, qui és més virtuós, tu aparta't que ara vaig jo...
Veure, això és una... Bueno, no és una cursa, és... Hi ha molts de bons i per això avui hem dit aquests dos, però entre aquests n'hi ha...
Infinitat.
I molts que ni es coneixen.
Bueno. No, que està molt bé, que està molt bé. Anem amb... Amb més cosetes, va. Per dir-te alguna cosa, si et dic Forbidden City...
Un altre gran mestre. Aquest mestre està una mica tapat. Té una carrera, és el Marty Friedman, té una carrera tapada per Megadeth, en el sentit de que Megadeth fa la seva funció de guitarra solista, però ja es regeix per les normes de l'amo, del senyor Mustaine.
Per dir-ho entre cometes i que ningú malinterpreti, va a cobrar.
Exacte.
És un mercenari, no?
Tot i que ha fet els millors àlbums de la banda, estan els millors àlbums de la banda, però sí, no deixa de ser un mercenari que està ja cobrant.
Sí, és això que en l'argot futbolístic, no? Sí, que diuen que sou uns mercenaris perquè veniu, cobreu, no sentiu els colors, doncs una mica...
Seria això.
Aniria per aquí.
Però s'ha de dir que és un home amb una carrera molt llarga, té dos àlbums amb Cacofoni, un grup molt interessant d'abans que apareixés el Trash, amb un gran Jason Becker, que malauradament és un guitarrista extraordinari que va agafar esclerosi múltiple, i està, porta 20 anys ja...
No és mort, però
està fotut.
Com aquell que ho estigués.
I a part té una carrera de solitari amb 8 àlbums molt interessants i molt variats. I en aquest àlbum, bueno, posem un tema d'un àlbum ara que és impressionant.
Forbidden City,
de l'àlbum Dragon Kiss de l'any 88. Però és que l'any 88 el que feia aquest home era destrossar les guitarres, literalment.
És el que diem sempre, hem de posar la cançó en el context, no?
Sí.
O sigui, clar, si hi ha cançons que si sonen ara diuen, bueno, sí, però és que això ja ho fa aquell, ho fa l'altre. Però l'any 88, sense el senyor
Friedman... Ja estem parlant de fa 22 anys.
Tocar això i dius, mare meva, aquest paio era...
És una aquesta cançó és una verdadera passada i és un clínic tant de guitarra com de bateria. La bateria que l'acompanya també fa una demostració de redobles i doble bombo impressionant.
Doncs, si us sembla, no fem esperar més als nostres oients i us posem aquest Forbidden City d'en Marty Friedman. Thank you.
Barbitúric, trenquem motlles.
Aquest tio és sentiment pur, eh? Quina passada de tema. És una canya, és una canya. Havia sentit un fragment. Un fragment. I, ostres, ara al sentir-lo ho he recordat i he pensat, hosti, quina cançó més xula i com m'agrada Marty Friedman.
Sí, sí, és una guitarra amb molta actitud és molt rockero i al mateix temps hi afegeix elements neoclàssics, ostres, però sense ser neoclàssic del tot.
Sense passar-se, o sigui, no, sense excedir-se en el tema, vaja, un crac.
Sí, sí, ja veig que t'ha fet el pes, eh?
Un crac, no. A veure, ja m'agradava de per si, eh? Però mira, tot
s'ha de dir. És que en solitari sorprèn, ningú s'ho espera.
No, és que és això, gràcies a programes com aquest he pogut descobrir músics que ja coneixia en grups i tal, però en solitari no. I en Marty Friedman és un dels que més m'ha sorprès i més m'ha entrat. O sigui, és que tot el que escolto de Friedman ara mateix em deixa de perplex, però total, eh? Vull dir, una canya. Un virtuós, no?
Que dèiem.
Que d'això va avui. Anem amb més cosetes. Anem amb un Tunnel Vision, va.
Aquest és del programa, eh?
aquest és un fix.
Bé, podríem dir que és el guitarra del programa, que menys que dir que és el guitarra de Dream Theater. Un home que té la qualitat de tot el que fa, fa molta precisió i sempre tot al seu lloc. No és d'aquests de fer notes per notes, però això no vol dir que en algun moment es deixi anar i ens demostri que també és...
Es desfaci, sí. Estem parlant de Mr. John Petrucci.
Sí.
un assidu ja d'aquest programa.
I actualment és dels més com si diguéssim, famosos del món. Quan es fa referència a un gran virtuós de guitarra,
tothom
fa referència a ell, al Paul Gilbert de Mr. Big.
És com l'abanderat.
Sí.
Més que una punta de llança, és la bandera.
La banda s'ha guanyat. Sí. Dir, la banda és una banda de cinc grans músics i s'han guanyat el prestigi de ser uns virtuosos tots.
Són l'estàndard, no? Sí. El que dèiem, en solitari com en... Llavors... A darrere no, al voltant o al costat hi ha tot aquest seguit de gent que anem anomenant avui, però que poder no tenen tanta regulada
tant
perquè són igual o més. Vull dir, és que,
a més, cada un fa el seu.
Va a gustos, clar.
Petrucci, per exemple, és molt progressiu. Vull dir, és l'estil que porta a dintre
i
desenrotlla aquest
estil. És el que li va, sí. Tunnel Vision, què
ens pots dir? És un tema curiós, utilitza una bateria electrònica, un especialista en bateria electrònica, que no... Sembla que sigui el mateix i no és el mateix, perquè és un home que es dedica a fer programacions una sobre l'altra. En aquest cas només toca la bateria normal, però amb so electrònic, tot electrificat.
No hi ha res programat, vaja.
No hi ha res programat, però sona com si fos una màquina de ritmes. Vull dir que si vols connectar...
Doncs connectem-nos a la màquina. Endavant.
Thank you.
teva iaia escolta Led Zeppelin? El teu gos es fot a saltar quan sona Dream Theater? La teva germana ha deixat la Super Pop i la Britney Spears pel Metal Hammer i els Iron Maiden? Això vol dir que els teus pares han confós les aspirines amb el barbitúric 200. Vigileu amb les contraindicacions. Bé, John Petrucci, no cal dir res més. Vull dir que...
Bueno, un altre exemple de treballar molt bé, amb molta qualitat i saber el que es fa.
Què no hem dit ja de John Petrucci en aquest programa? Anem amb l'última, va. Anem amb un altre que m'he quedat amb més ganes. Uh-huh. I tenim a la Sílvia aquí, pobreta, que s'està esperant, que va dient jo què. Una més i prou, Sílvia, t'ho xuro.
Ai, vale.
Vale? Anem amb I Wish.
Bé, si fins ara hem parlat de quatre guitarristes que són coneguts, entre cometes, així en el món, ara aquest seria l'exemple del típic guitarra hiperbo, però que... pobre, no té la recompensa que es mereix.
Un pringat, vaja.
Bueno, tampoc dir-li així, però...
Una mica.
Però que una mica més de... tingués una mica més d'èxit estaria bé, perquè... Déu-n'hi-do. Uh-huh. Posem un tema, com tu has dit, que es diu I Wish, d'un disc que es diu Snack Cradle and Pop, del 97. I és un tema tocat a trio, guitarra, baix, bateria, de cançons que van fer aquests tres membres i van dir, farem un concert i el gravarem. I sona, però que és assassins el que fan.
De qui parlem exactament?
Són el Nils Ars a la guitarra, conegut si estàs en el mundillo, però si no, ningú sap qui és. I llavors hi ha un baixista que es diu Bill Dickens, que és especialista en baixos de 8 cordes.
Quasi res.
I llavors un bateria que es diu Bobby Rock, que és d'aquests que porta un kit extraordinari, però que el fa servir.
Com has dit tu, tres assassins a dalt d'un escenari.
Sí, sí, sí. I bueno, van dir, fem unes cançons, les gravarem en directe i ho publicarem. I s'ha convertit en un clàssic dels amants de la guitarra, perquè és un disc que impressiona.
Doncs no en parlem més i fotem-li canya, si et sembla.
Doncs bé, posa-hi Wish.
Som-hi!
a fons.
Què és això que sona?
Home, em sembla que és bastant fàcil, eh?
Walking on the moon. D'aquí, Sílvia, d'aquí. Llegeix-nos la frase abans.
El Ricky me enseñó que era possible volver del revés la bateria.
De l'any?
82, de l'Stewart Copeland.
Copeland. Estem parlant, evidentment...
De la bateria de Police.
Del bateria dels Police. Sí,
i el disc és Regatta de Blanc del 1979.
Aquest era el grup misteriós, l'àlbum ocult que la Sílvia ens tenia preparat aquesta setmana. Sílvia, quan vulguis.
Doncs el segell discogràfic és AIM, la producció és de Nigel Gray i The Police, la direcció artística és al Regne Unit i als Estats Units i la duració són 41 minuts amb 43 segons i eren, bueno, i són 11 cançons. El primer disc de Police, Outlands d'Amor, va aparèixer a finals del 78 i va tenir 3 singles d'èxit. Però quan Regatta de Blanc, que significa Reggae Blanc, va aparèixer a la tardor, ràpidament va encapçalar la llista de vendes britàniques i es va convertir en el segon disc que el grup va col·locar en el top 30 nord-americà el 1979. Així doncs, l'evolució d'un grup de punks sintètics de 1977 cap a una gran banda de rock del 1983 va ser força gran. Regatta de Blanc els va donar els seus dos números 1, Walking on the Moon, que és la que estem sentint ara, i Message in a Bottle.
Que és la que sentirem després.
Això. Amb dos singles eren un exemple del toc New Wave de la banda, amb riffs d'Andy Summers i la gran bateria de Stewart Copeland. Ara bé, sens dubte el membre clau era el Gordon Sumner, més conegut com...
Sting.
Ai, anava a dir, ho dius tu, dic jo. L'Sting, que no vol dir que l'estingui, sinó que m'és igual.
El Copland havia format part anteriorment de Curved Air, una altra banda, i va proposar a Sting unir-se a The Police, que en aquells moments tenia a Miles, el germà de Stewart, com a mànager. Malgrat l'èxit mundial, però, l'equilibri de poder al grup sempre va ser un tema delicat. Finalment, el 1985 The Police es va separar i des de llavors Sting ha seguit com un gran artista en solitari.
Carai, tu, que bé, eh?
Sí, sí.
Que bé, que bé. Doncs Regatta de Blanc de l'any, m'has dit, perdona?
1979.
Estem parlant ja de... Mira, encara no havia nascut.
No.
Un any després vaig néixer.
Em sembla que aquí només havia nascut el Marc.
El Marc i...
Va, no ho diré.
I anava just, eh? Vull dir que tampoc no... Molt bé, Sílvia. Cançons d'aquest àlbum?
Message in a Bottle, Regatta de Blanc, It's All Right for You, Bring on the Night, Dead Wish, Walking on the Moon, Want Any Other Day, The Bed's Too Big Without You, Contact, Does Everyone Stare i No Time This Time.
I No Time This Time. Li anem posant nota, queden 2 minutets escassos per acabar el programa d'avui i diem adeu a aquesta gent amb el que està sonant ara, que és Message in a Bottle.
Bueno, i has de dir la frase de la setmana vinent.
Evidentment. Ai, no em tallis, dona. Va,
digue-la. Jo diria que sembla una parella.
No, ningú diria. Digues la frase, va.
No voleu dir la nota?
Mira, a mi Police m'agrada molt. Molt, personalment és un grup que és així com alegre, és diferent,
és original, sí. Distret.
Jo li poso un 8 i mig.
Jo un 8.
8 i mig perquè té un parell de temes que són els que, dels que m'agraden.
Jo un 9.
Carai, 8 i mig, 8 i 9. Doncs una bona mitjana. Com totes, de fet. Vull dir, no hi ha hagut, em sembla, cap disc que hagi tingut notes baixes. Però bé, en fi. Anem ara sí amb la frase de la setmana que ve, a veure què ens tens preparat.
És del 1969, bueno, tot i que el disc...
Anem enrere, eh?
Tot i que el disc és del 1984.
Ah, bueno. Arranca.
Mick Jagger, adoro como menea el culo.
Vale.
Venint d'aquest pot ser qualsevol.
La frase ideal per acabar el programa d'avui. Veure el Mick Jagger remenant el cul. Sincerament, no és un gran final, però bé. El que sí que és cert és que ha sigut un gran programa. I bé, només ens queda, doncs, com cada dimarts, donar-vos les gràcies per haver estat amb nosaltres. I esperem, us esperem, de fet, amb els braços oberts, dimarts que ve a les 9 del vespre, puntuals. Com sempre, passarem llista. Bona nit a tothom.
Molt bé, bona nit.
Adéu, Sílvia. Fins la setmana que ve.